Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Va haver un temps, fa mig segle, que el progrés moldau era soviètic i marxista. L'utopia va caure amb el mur de Berlín, el 1989, i el col·lapse de la Unió Soviètica, el 1991. Però entre els dos esdeveniments, el 1990, la regió més industrialitzada de Moldàvia, també la més russa i ucraïnesa, es va declarar independent. Des d'aleshores, la República de Transnístria, que ningú no ha reconegut, viu al marge de gairebé tot. Embolcallada en la ideologia soviètica, connectada a Moscou amb una bandera vermella i verda, un cos policial i un exèrcit. El riu Dnièster fa de frontera, no només entre dues ideologies, sinó també entre dues eres. Transnístria és un túnel en el temps que et porta als millors anys de la Unió Soviètica. Tot sembla congelat en l'any 1972. Els soldats porten barrets amb xapes vermelles on encara llueix brillant en un groc intens la falç i el martell. Faig camí entre les clàssiques maixrutques russes, furgonetes habilitades com a minibusos, fins que entrem a Tiraspol, l'orgullosa capital d'aquest estrany país. Jofre Rocabert, benvingut.
Moltes gràcies.
Novament benvingut.
Gràcies.
Transnístria és una franja estreta de territori entre Ucraïna i Moldàvia. Vindria a ser com el tall d'un entrepà, com el pernil d'un entrepà, no?
Una mica sí.
És un altre país que no existeix, com Somalilàndia, que ens vas explicar temps enrere.
Sí, Transnistria és un d'aquests estats que en un moment es declara independent.
Jofre Rocabert, investigador de la Universitat Politècnica de Zuric.
Va tenir, com altres no països, la seva guerra d'independència, que va guanyar en el sentit de que controla el seu territori, però es va quedar aquí i no va aconseguir el pas més important cap a ser un estat, que és el reconeixement internacional.
Que va durar poc.
Va durar poc. Ara en parlarem amb més detalls. Sí. Uh-huh.
Tu també vas fer servir una maixrutka russa?
Sí, jo en els meus viatges per l'espai exsoviètic n'he fet servir moltes. I aquest no és una excepció. Allà és l'únic mètode de transport. Fins i tot el tren, que és el vehicle típic de la Unió Soviètica i de la Rússia actual, doncs allà tampoc existeix.
Aquestes furgonetes, m'imagino que deuen ser aquelles furgonetes que s'aturen al mig d'un riu, obren la tapa del motor, que està a dintre mateix de la furgoneta, toquen quatre cables i la tornen a engegar.
Aquestes furgonetes són pràcticament eternes.
Sí, són indestructibles.
Són indestructibles. Sí. Ja els agradaria a furgonetes actuals poder-hi competir. Sí,
perquè
sí.
No tenen components electrònics, llavors tot s'arregla amb un fil ferro i, no?
Sí,
manualment.
Clar, les furgonetes que encara funcionen, evidentment hi ha de modernes ara, però moltes que utilitzat són purament mecàniques. Llavors, quan no tens components electrònics, clar, evidentment, qualsevol mecànic fa honor al seu nom, diguéssim.
No t'imaginava, per això, fent servir una furgoneta per fer un viatge en el temps. M'imaginava una altra mena de vehicle per fer un viatge en el temps.
Sí, la veritat és que quan entres a Transnistria te n'adones que allò és pràcticament un museu a l'aire lliure. És a dir, de fet, és una mena de museu soviètic on tot ha quedat petrificat tal com era, i tens tota la simbologia, tota la litúrgia, tots els uniformes, i bé, la poca gent que s'hi aventura és per tenir aquesta experiència, no és per un paisatge
espaterrant
ni, diguéssim, ni unes meravelles naturals, sinó més aviat per tenir aquesta experiència.
Però poca gent que s'hi aventura, no que hi viatja normalment, no que s'hi aventura.
Bé, s'hi aventura cada cop més gent, però no és un viatge, diguéssim, no el venen aquí a sota.
Està clar, deu ser complexa. Tu has dit Transnistria.
Sí.
Transnistria.
Sí, ningú sap massa
molt bé
com es pronuncia. Ells, com que parlen rus, no m'atrevirem amb la pronunció russa, per si hi ha un rus no ofendre'l, però sí, Transnistria, sí.
I n'hauríem de dir República Socialista Soviètica Moldava Pridnestroviana?
Aquest és el nom oficial. Pridnestroviana és el nom directament derivat del rus, i amb aquesta conservació de la parafernàlia soviètica, doncs conserven també el nom.
No? Vas agafar algun mapa de paper? Perquè no crec que vagin molt bé de wifi, aquesta gent.
No, van massa bé de wifi. Però, bueno, clar, allò és molt estret. Com has dit, és una llesca de territori bastant encapsulat. Llavors, bueno, amb aquestes marxutques, amb furgonetes, arribes pràcticament a tot arreu.
Tu anaves a Tiraspol, eh? A Tiraspol.
Jo anava, sí, a Tiraspol.
Per on vas entrar?
Bé, vaig començar el viatge a Bucarest. Va ser un viatge en el que anava per terra de Bucarest a Kiev. Llavors, la idea era Bucarest-Chisinau, que és la capital de Moldàvia. A Chisinau vam tenir una experiència molt curiosa, també en parlarem. I de Chisinau, doncs, Transnistria, sortir per Ucrània, creuar per Ucrània, fins a Odessa, i d'Odessa, doncs, pujar cap aquí.
Ah,
aquell arc, diguéssim, la zona sud d'Ucraïna, entre Crimea i Moldàvia, doncs és geopolíticament molt interessant. També
volia veure els russos, no?, quan van annexionar-se la península de Crimea, van estar a punt també d'annexionar-se Odessa.
Exacte. Sí, i aquí és interessant de parlar-ne en aquest context, perquè en l'annexió de Crimea i la invasió russa de l'est d'Ucraïna és quan revifa més el conflicte de Transnistria. El conflicte de Transnistria comença formalment el 1990, però en realitat només hi ha batalles, diguéssim, els tres primers mesos del 92, i és un conflicte molt poc cruent si el compares amb els altres conflictes de la regió, no? Per exemple, les invasions russes a Ossètia o el conflicte d'Abgàsia, és un conflicte relativament poc sagnant, i on la tensió social és molt menor que en els altres conflictes. Una de les raons és que el territori de Transnistria és un territori que no havia sigut tradicionalment moldau abans que la Unió Soviètica li donés aquest territori a la República Socialista. Llavors, els conflictes al Caucas, per exemple, tens territoris disputats entre ètnies. Per exemple, els àzeris i els armenis es disputen Nagorno-Karabakh perquè pensen que allò és l'origen una mica de les dues. És una mica la situació de Kosovo, no?
Exactament, amb Sèrbia, no?
Correcte.
Que Kosovo es va quedar al Montserrat dels serbis.
Sí, una mica això. En aquest cas no és així, per tant, aquesta component de que el conflicte ètnic sigui molt menor doncs fa que les trifulgues polítiques hi siguin, però d'una manera, diguéssim, amb més pau social.
Bé, arrenquem a Bucarest, capital de Romania, sí. Te'n vas cap a Moldàvia.
Sí.
Moldàvia-Chisinau, la capital, i dius que et va passar quelcom estrany.
Bueno, curiós, perquè jo no m'esperava tenir una visita com la que vaig tenir a Moldàvia.
Tu vas arribar d'incògnit amb una furgoneta.
Jo estudiava... vaig arribar en tren, no? Mira,
en tren.
Sí, de Romania a Moldàvia vaig arribar en tren. Jo estudiava a la Pompeu Fabra, i a la Pompeu Fabra hi havia... Són casualitats de la vida, eh? Hi havia a la meva classe una filla d'una família... que no direm el nom perquè no tinc el seu permís, però d'una família de la política moldava. La família...
Prominent.
Sí, llavors era una família important al govern, tenien una sèrie de càrrecs, etc. I jo no en tenia ni la més remota idea. I jo el que passa que aquella noia era moldava, li vaig dir, escolta, viatjaré cap allà, dona'm alguna recomanació i tal. I em comenta, sí, no et preocupis, jo li diré al pare que t'ensenya una mica la ciutat i tal. I dic, home, moltes gràcies. Jo no tenia absolutament ni idea de res. Jo arribo...
No vas pensar que era de couchsurfing, potser?
Sí, és que, de fet, el pla original era anar amb couchsurfing. Però, bueno, en tot cas, jo arribo amb l'amic que anava, arribem a l'estació de Chisinau i ens espera una mena de... una mena de recepció, no oficial, però oficialista. No?
Banda de música?
gairebé. I ens espera allà un xofer, un traductor i tal. I nosaltres, clar, al·lucinant, no? Vull dir que no ens ho podíem pas esperar. I sí, va resultar que aquella família, doncs, quan ens van ensenyar al Parlament, ens el van ensenyar com a territori propi.
Com la Guàrdia Esquadrada, quan passaves.
Una mica, sí, no donem més detalls.
No,
però sí, l'experiència és molt curiosa. Llavors, bueno, ens van ensenyar la ciutat. En aquell moment, la situació política també era curiosa, perquè el Parlament llavors estava destruït, perquè a les eleccions del 2009 va haver-hi denúncies de fraude electoral i va acabar havent un alçament tumultuós.
Que bé que els coneixem, no?
Sí, davant del Parlament. I en aquell cas van acabar incendiant el Parlament.
Sempre pot anar pitjor.
Sí, i van incendiar el Parlament i quan hi vam anar encara estava una mica
derrunat,
però sí, ens el van ensenyar, ens van portar per la ciutat, per pràcticament el país en aquells dies, i sí, va ser curiós. I després ja ens van deixar anar cap a Transnistria, però això sí, amb molts avisos de que això és molt perillós, de que són una gent que ve a saber, no? Això acostuma a passar...
Acostuma a passar
que tu vas bastant segur de que allò no és perillós, perquè Transnistria no és perillós per viatjar-hi. És a dir, a nivell de, diguéssim...
Objectivament. Segura,
objectivament, no és perillós. El conflicte està totalment congelat, la seguretat ciutadana, diguéssim, com és típica a l'est d'Europa, és molt alta, no? Però la sensació local, sobretot de l'èlit política moldava, és de, ostres, els russos, no? Gent... I clar, va costar convèncer-los de que no, de que ens deixessin anar, que no calia que ens acompanyessin, no? No passava res, no? I sí, vam anar cap allà. Anàvem amb un amic, jo sempre vaig amb un amic de Madrid, tots aquests viatges.
Mateix punt de vista sobre el que veieu?
Sí.
O hi ha debats interessants?
No, acostumem a coincidir bastant. Mm. Sí.
Bé, entreu a Transnistria, aquest cop entreu amb furgoneta, sí? O seguiu
amb tren? Entrem amb furgoneta. La caravana, diguéssim, la deixem.
La limusina us va portar fins
a la
frontera?
No, vam dir, escolta, millor que anem nosaltres. És que ells, clar, tampoc es podien... Perquè és el que t'explicaré. Ara arribem a una frontera d'un estat inexistent.
Per tant,
no hi ha frontera. És a dir, és aquesta situació que acostuma a passar. No hi ha frontera de l'estat reconegut, sinó que l'única frontera que hi ha és l'estat no reconegut. Per tant, allà no hi ha frontera moldava, sinó que hi ha frontera de Transnistria. Una de les coses curioses és que a la furgoneta on anàvem hi havia, bueno, doncs, moldaus que van amunt i avall, perquè, com et dic, la situació no és molt tensa entre les dues poblacions i hi ha molta gent que creua.
M'imagino un pagès amb una ovella, una senyora russa fent ganxet...
Bueno, senyors, jo no sé, portant coses amunt i avall. I aquest és un altre tema, potser, per parlar. Evidentment, allò és un colador. És un colador de tot, no? Però, bé, una cosa curiosa és que la gent... Clar, la gent ha anat amunt i avall tota la vida, i allò, com bé has dit, allò era el focus on hi havia el pes de la indústria moldava, estaven allà. I hi havia molts treballadors, que la banda més agrària del país era el que és ara Moldàvia, i la indústria estava allà. Llavors hi havia moltes famílies que treballaven a l'est del riu, això, i llavors anaven cap allà. I molts utilitzaven el passaport soviètic directament. O sigui, mai s'havien molestat en canviar el passaport. Llavors és una mena d'informalitat, no?, en la que tu vas anar amunt i avall amb el seu passaport soviètic. Cosa francament curiosa de veure i que ja una mica et predisposava en aquesta museologia soviètica, que és aquest lloc.
No? Clar, tu ho has dit, no? Conserven tota la parafernàlia, no? Sí. És com la pel·lícula Goodbye Lenin, pràcticament. És un retorn en el passat.
Una mica.
Sí, per això parlàvem de que és un viatge en el temps, no? Com una bordúria, una Seldàvia del Tintín, d'alguna forma. No?
Sí, mira, exacte, una mica... No havia pensat, però sí, una mica això. Sí.
Arribeu en furgoneta perquè, entre altres coses, a Transnistria, la capital, no té aeroport.
Que jo sàpiga, no.
Encara que haguéssiu volgut arribar volant, no hauríem pogut.
Sí, no, és que a més, clar, les distàncies tampoc, clar, són molt grans.
Interrogatoris amb els guàrdies de la frontera, suborns, actitud hostil, simpàtics...
No, mira, amb això jo haig de confessar, víctima d'una situació bastant típica, que jo crec que si trobem a més persones que hi han anat, potser també els hi ha passat, que és que a l'entrar no et segellen res. De fet, a l'entrar no vam veure ni ningú, perquè va pujar un guàrdia d'aquests amb el barret a la furgoneta i es van portar els passaports. I ens els va tornar després i cap problema. Llavors entrem, però clar, llavors a l'hora de sortir, la situació típica és que ja et veuen d'on vens, mitja hora lluny, no? Vull dir, ja veuen d'on vens i llavors ja t'aparten i et diuen, mira, aquí tens un problema perquè no tens un segell de sortida moldau. Perquè clar, els moldaus no et posaran un segell de sortida perquè no tenen frontera. Perquè
clar,
per ells
reconeixen aquell país
on vas. Allò és... No, allò...
Vas enlloc, per ells continues a Moldàvia.
Clar, I llavors diuen, clar, no tens segell de sortida de Moldau, ergo estàs aquí il·legalment. Llavors, oh, big problem. Clar, ells no parlen anglès, però oh, big problem.
Això et refereixes a la frontera entre Transnistria i Ucraïna.
Correcte, sí, sí.
Però
sí,
tu has sortit de Moldàvia, no t'han volgut posar... Exacte. El segell, has travessat Transnístria i quan arribes a la frontera amb Ucraïna et diuen, escolti, vostè d'on ve?
Exacte.
Ve d'enlloc.
Ve d'enlloc, sí, sí. I llavors aquí sí que has de fluixar la cartera. Has de fluixar. Llavors és un procés de negociació. Ells ja saben que acabaràs afluixant i tu el que t'interessa és haver de fluixar el menys possible. I no, a veure, i sense arribar a una situació tensa perquè ells tampoc estan per això, tu tampoc vols tenir un problema perquè... Estàs en un país, com sempre que viatges a països no reconeguts, no tens cap tipus de protecció consular, per tant, has d'anar una mica en compte. I llavors la situació és aquesta, no? Llavors, bueno, allà vam estar una estona llarga.
Convides un cafè al guàrdia, li ensenyes fotografies de Barcelona, li dius, jo soc del Barça, no? Si tens la sort que també ho sigui.
El Barça i el Madrid, com que jo viatjo amb un amic madrileny, el joc aquest del Barça i Madrid ens ha salvat de mil i una,
Per exemple?
A tot arreu. Per exemple, a Suazilàndia, amb situacions complicades amb els soldats suazis. Per exemple, a l'Àsia, que s'estan mantenint una situació una mica complicada perquè és una mica una història, no? Però nosaltres estàvem en un viatge que vam fer a l'oest del Kazakhstan.
Cap al Mar d'Aral.
Sí, sí, exacte, correcte. Al nord del Mar d'Aral.
Al nord del Mar d'Aral, sí.
I, clar, Kazakhstan és un país enorme i saps que tota la, diguéssim, població, etcètera, es concentra a l'est. I vam tenir la santa sort del dia que estàvem en una ciutat que em sembla es diu Ural, ara no me'n recordo el nom concretament, però em sembla es diu així. Era el dia que el president Sultan Nazarbayev del Kazakhstan era el dia que havia de visitar aquell lloc que està totalment abandonat, diguéssim, despenjat del centre de gravetat del país. I, clar, llavors, dos estrangers en un poble així, el molt dia sospitós. Que havia de venir... Era molt sospitós, no? Era molt sospitós. Llavors, la policia secreta o qui fos, doncs, va tenir a bé de fer-nos un seguiment bastant exhaustiu i...
Les cantonades?
Sí, una mica sí, no? I guardar-se, bueno, i parlar amb la gent amb qui havíem parlat i revisar les fotos que havíem fet i fer, bueno, un interrogatori dels més exhaustius que he tingut mai. I al Barça i al Madrid, la conya aquesta sempre relaxa una mica l'ambient. Jo, la veritat, estic molt cansat, perquè, a més, jo no segueixo el futbol, llavors estic molt cansat de fer-ho. Però és una gimnàstica que has d'anar fent, perquè realment els seguidors que tenen són globals i, per tant, bueno, doncs sempre afluixa una mica la situació.
I, per tant, abans d'emprendre el teu viatge a Transnístria, t'havies pres la molèstia de mirar quin era l'equip d'aquell moment, jo... si et preguntaven noms de jugadors.
Jo sempre trobo que la gent amb qui parlo de qualsevol continent coneix l'alineació del Barça millor que jo. És una cosa que...
A més, no s'ho creuen, que no t'agrada el futbol.
Exacte.
Mira com raro. Ah, no t'agrada, però com és possible?
Sí, sí, ets de... Ah, jo era... Ah, ets del Barcelona, clar, sí, 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 oh. No, jo vull dir que el Barça, tota la simpatia, no, però vull dir que no segueixo el futbol.
Està clar.
I sí, sí, bueno, és una d'aquestes situacions. Llavors, amb aquesta negociació, jo, la veritat és que l'amic amb qui anava és un negociador més dur que jo i em sembla que ens vam acabar gastant.
Sí, sí, sí que sembla això, sí, sí, una certa tradició, sí, en aquest sentit.
Sí, ens vam acabar gastant, no sé si 20 euros per cap o una cosa així. Vull dir que tampoc, al final, no són quantitats molt altes, però sempre volen alguna cosa. I després, allà tothom vol sucar, llavors nosaltres passem al primer guàrdia, quan finalment ens deixen anar, comencem a caminar, llavors ens ve una altra guàrdia, que ja hem passat ja mitja frontera, ens atura, no, a veure...
Havia instal·lat un cordill de costat del passadís, diu, no, és que per creuar aquesta...
És que ara una altra, llavors tornem a començar, no? I el vam dir, mira, li hem donat tot el que portàvem al teu col·lega de darrere, dic, si vols alguna cosa, ara toca parlar amb ell, ara ja està. I sí, clar, s'ho va creure, diu, no, ara ja m'han... Aquí el col·lega ja m'ha fotut. Sí,
bé, tot just estàvem creuant la frontera entre Moldàvia i Transnístria, estaves entrant al país, devies haver de canviar moneda, ruble de Transnístria.
El ruble de Transnistria, sí, sí, sí. No me'n recordo el valor que té.
Però certament funcionen amb la
seva
moneda.
Sí, 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 sí. I la seva moneda te l'has de gastar allà, vull dir, sí, sí, funcionen, l'accepten a tot arreu, no és una cosa... Té valor allà. El que passa és que, clar, la seva economia és molt petita, no? I a més és molt monopòlica, perquè està tota controlada per un parell de famílies.
Ara en parlarem.
Sí.
Sí. Per tant, clar, imagina't la cara que posaria qualsevol banc d'aquí si li apareguessis amb rubles de Transnístria, no? És com si apareguessis amb, no sé, amb una moneda de Júpiter.
És que no te'ls canvien ni a un pas de la frontera, eh? O sigui, tu surts d'allà amb allò i allò és paper que tens per la teva col·lecció, perquè allò no te'ls canvia ni a Odessa.
S'aconsegueixen amb paradetes a peu de carretera, allà mateix fas el canvi amb els canvistes.
Sí, però només dins.
Només un cop has creuat, has entrat, està clar. Sí. Per cert que devies creuar la frontera i, òbviament, et devies tornar en alfabet, tot en ciríl·lic, difícil de llegir cap rètol.
Sí, per viatjar per l'est, una ha d'acabar aprenent a llegir ciríl·lic i, evidentment, allà ho han conservat. De fet, el que una mica l'arrel del conflicte és quan l'any 89 els moldaus decideixen tornar a romanitzar-se, passar a l'alfabet llatí per escriure el moldau, com ara estan fent països de l'Àsia Central, i això va crear una por, una inquietud molt important a la minoria russa de que això els desnaturalitzaria. A més, això va coincidir amb la fi del règim de Gogescu a Romania a l'any 89. Llavors, ells van veure com a molt evident que Moldàvia es tornaria a unir a Romania i que ells quedarien culturalment molt desplaçats.
Tenien por que els adoctrinessin.
amb romanès. Sí, sí.
Abans d'emprendre el viatge, havies fet contactes, dibuixat un cert itinerari, marcat objectius, t'havies fet una farmaciola per si paties qualsevol... No, perquè, clar, en aquests llocs...
Sempre que es viatja a un lloc una mica desconnectat, doncs sí que és veritat que has de prendre una sèrie de precaucions. Però tampoc és un viatge... És un viatge on... Clar, estàs penjat políticament, però les distàncies no són les que... Geogràficament no estàs a la Lluna, com podries estar si anessis a un país perfectament reconegut, però no ho sé, a Mongòlia, no? Uh-huh. Llavors sí que és veritat que l'accés és menor, però, bueno, en una situació, doncs sempre tens les 5-6 hores de cotxe et porten a una ciutat relativament gran.
Transnístria era la regió que vam dit més russa de Moldàvia, això és fàcil de percebre quan hi entres. Diuen que Rússia hi posa els tancs que protegeixen el territori, l'asfalt de les grans avingudes i les comandes que mantenen viva la indústria pesant.
Sí, Rússia hi posa de tot. És a dir, Rússia el que posa és el país mateix. I si Rússia volgués, Transnístria seria probablement un país de veritat. El que passa és que Rússia ara mateix no està realment interessada en que allò prosperi. Entre altres coses perquè, per un costat, hi ha molta gent a qui ja li va bé que això sigui una zona més o menys grisa. Començant per l'elit política de Transnistria.
Tu has dit que és un colador.
És un colador, clar, tornem-hi, allò és un colador. Per un costat, l'elit política local està molt interessada en poder seguir exportant a través de Moldàvia, perquè Moldàvia té un acord de comerç amb la Unió Europea. Perquè les empreses d'allà exporten com a moldaves a la Unió Europea. I, per tant, això els hi va molt bé. Però, a l'altre costat, als ucraïnesos també els hi anava molt bé importar, per exemple, tabac de Transnistria, que ja sabem que és una zona de producció tabaquera molt important, no? Tot allò... No, realment no, però evidentment, si mires les xifres d'importació de tabac...
Sembla mentida que creixin tantes plantes de tabac en aquell lloc on és impossible que creixin.
Exacte, no? Amb aquell clima gèlid, jo més hi vaig anar al febrer, que era una cosa, allò feia un fred...
Que estaves a 30 sota zero?
Hòstia, no sé, no, bastant sota zero. Allò fa fred. I clar, allò, una producció tabaquera, una indústria del conyac, no? Tota una sèrie d'indústries... I coses més tristes, perquè hi ha dos grans comerços, el d'armes i el de persones, que també hi són molt presents. El d'armes hi és una cosa bastant arrelada, perquè allà hi havia els dipòsits d'armament del 14è exèrcit soviètic. El 14è exèrcit soviètic, quan es va desmobilitzar de la Segona Guerra Mundial, l'any 56 va quedar allà. I allà hi ha els dipòsits d'armes. I aquests dipòsits d'armes són els que després, en part, han acabat a guerres civils vàries, com, no sé, la guerra civil de Libèria, el conflicte a la República Centroafricana, etc.
Diuen que, de fet, és una mena de pantalla de l'oligarquia armamentística russa. Diuen.
Podria ser. Jo no tinc proves directes, evidentment, però sí, seria possible vist el context. Llavors, això interessa que segueixi així. El tràfic de persones, desgraciadament, també és important i aquestes no acaben a l'Àfrica, sinó més aviat a la Jonquera. O...
Tràfic de persones, et deus referir a tràfic de dones, bàsicament.
Sí. Tràfic de dones. El que passa és que aquesta situació està canviant relativament, és el que parlàvem abans. La guerra amb Ucraïna, això ho canvia bastant, o fa que hi hagin moltes més pressions per canviar aquesta situació.
Clar, perquè Ucraïna està pinçada per Rússia pels dos costats, per la regió del Donbass, on hi ha guerra, i per l'altre costat on hi ha Transnístria, que és una franja de terreny ja no russi, no soviètic, imagina't.
Sí, és a dir, l'efecte que té el conflicte ucraïnès a Transnistria és important per diverses raons. Per un costat, Ucraïna, abans del conflicte, realment no li interessava la situació de Transnistria, precisament per això que hem parlat, perquè era diguéssim, un espai gris que beneficia molta gent. El que passa que amb el conflicte a Ucraïna, el govern post-Maidan, diguéssim, se n'adona que això és una situació de seguretat que els fa molt vulnerables. Perquè, per un costat, es detecten que molts dels voluntaris prorussos del Donbass són en realitat de Transnistria, o són d'aquests excombatents de la guerra de...
Milicians.
Milicians russos o exsoldats russos. Això per un costat. Per l'altre costat, quan s'anexiona Crimea, allà hi ha la por de que es faci un corredor, un arc, des de Crimea fins a Transnistria, passant per Odessa i tot el sud d'Ucraïna. I aquesta por és una por molt real i està basada en que gent influent de Transnistria va a Odessa a intentar fer una revolta prorussa. Odessa és una ciutat de parla russa, però no és una ciutat exactament russa, o no és tan directament russa com a l'est d'Ucraïna. Prova d'això, diguéssim, és que és, per exemple, que l'exgovernador de la província d'Odessa era l'expresident de Georgia, Saakashvili, que és un home educat als Estats Units i que tenia connexions amb Bush, etc. No? Llavors, és a dir, no és una província directament russa, llavors s'intenta fer una revolta prorussa allà, fracassa, i llavors es veu que aquesta por és molt real i molt possible. Llavors, el conflicte es torna important. I una mica la situació està canviant d'aquí. Llavors, la feina d'Organització de Cooperació i Seguretat a Europa i de la Unió Europea ha sigut intentar que el grup que ja hi havia, de fet, de negociació del conflicte format per Ucrània, Rússia, Moldàvia i fins i tot els Estats Units, que tornés a intentar que les negociacions arribessin a algun lloc, perquè això és un conflicte congelat. És d'aquests conflictes que mai es va firmar un acord de pau. És un alto el foc, que de fet és un alto foc entre Moldàvia i Rússia, ja no Transnistria directament, o sigui, això es va firmar a Helsinki entre Moldàvia i Rússia, i mai s'ha acabat de tancar.
Com les dues Corees.
Sí, bueno, la situació legal, diguéssim, és aquesta. Sí.
I diuen que en alguns establiments hi ha enganxines als vidres de l'entrada, amb un senyal de prohibides les pistoles, i diuen també que hi ha fàbriques subterrànies de fusells AK-47. Fixa't tu si se'n diuen de coses relatives a les armes. Així que potser tenien raó, els moldaus, al dir-te vigila que això és un país perillós, o que és un lloc perillós, Més de segon et fiques. Va, arribem a Tiraspol. Tiraspol és una ciutat, diuen, molt ordenada i neta, amb grans avingudes, pràcticament sense cotxes, edificis neoclàssics, el que és el centre històric, blocs d'apartaments grisos, també, i uniformes, nivell de vida baix, en general.
Sí, és una ciutat d'aquestes, quan entres en allà pel paisatge urbà, podries estar a una ciutat, no ho sé, com Gomel, al sud de Bielorússia, o alguna cosa d'aquestes. És una ciutat soviètica clàssica, té avingudes amples, i té edificis grisos, té edificis neoclàssics, i tot això. El que passa que també té una grisor i una deixadesa molt important. Però sí que són llocs nets, perquè és que realment...
Si tens un paper, et decapita. T'executes.
No, home, no. No, però sí que són llocs nets. El que passa que, clar, són també molt, molt deixats, encara que siguin... Ho compatibilitzen, nets i deixats. I aquesta ciutat en concret és un lloc, i sobretot jo al febrer quan hi vaig anar, és un lloc extremadament fred i extremadament gris i depressiu. Al mateix temps, és brillantment soviètic. Té una esplendor soviètica que lluerna, no? Llavors, bueno, té aquest contrast.
Diuen que hi ha un lloc a l'avinguda principal amb fotografies dels herois i heroïnes de la nació.
I Putin.
Poeteses.
I Putin. I Vladimir Putin.
És un dels personatges.
Freqüent,
que
sí.
Hi ha cosmonautes, poeteses.
I, bueno, hi ha les velles glòries soviètiques. I com passa sovint, també hi ha tancs monumentalitzats, és a dir, agafen un tanc i el posen a sobre un pedestal i...
Al mig d'una plaça.
Al mig d'una plaça. De fet, allò és el monument principal. I tenen un avió, un MiG. El que passa que jo, ara fa poc que parlava amb un analista política moldava de Londres, em comentava que hi ha un component també, que clar, ara, bueno, això és conegut com a museu, diguéssim, soviètic, però hi ha un component que és menys ideològic del que ens podíem pensar. És a dir, que el govern governa tan poc i el pressupost és tan baix que realment moltes coses ni que les volguessin canviar. Tampoc han tingut diners per fer-ho, o els diners han anat a parar a un altre lloc. No?
Per exemple, per canviar les estàtues de Lenin per algun altre...
per exemple, les estàtues de Lenin hi han a molts... Hi han estat a la Rússia de províncies, n'hi ha de milers, no? Però sí que és veritat que molta d'aquesta parafernàlia, o diguéssim, les estrelles, els edificis, o el que sigui, són coses que realment no cal una ideologia molt militant per deixar-les. Simplement estan allà i no es treuen perquè no hi ha pressupost per treure-ho. Clar, l'economia és molt limitada.
Què és més present, Lenin o Sharif? O Sharif, no sé com es pronuncia. No sé diuen que Transnistria no s'entén sense Sharif.
Sí, és una cosa de les que causen més impressió. Sharif és una... O Sharif? No ho sé. De veres que no ho sé.
Què deien els transnistrians?
Ho deien una mica en rus, xèrif, no? El que passa que allò vol dir xèrif en anglès, vull dir, allò és una... I el que és una mena d'oligopoli, o bàsicament monopoli, terrible, en el que una família, era la família presidencial, doncs controla pràcticament tots els comerços del país.
Llavors, vol dir benzineres, supermercats, tot. Una cadena de televisió, una companyia de telecomunicacions...
Sí, bueno, tot. És a dir... una part molt gran de l'economia. Fins i tot una de les prestacions socials són directament descomptes a la cadena de supermercats aquesta, perquè és la manera més... com que ja l'Estat controla tot, el poder polític i el poder econòmic estan tan junts com a molts llocs.
No entrarem en conflicte, però...
Però en aquest cas és molt evident.
Els fundadors van ser dos agents de seguretat que durant anys havien controlat la política i l'economia, bé, i segueixen controlant-la.
Sí, sí. Sí, sí.
Fins i tot l'equip de futbol i l'estadi es deixaria.
Sí, 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 sí.
Però l'equip de futbol nacional, de Transnistria.
No sé si és nacional, és el local.
No poden jugar enlloc.
No sé, clar, selecció que viatgi no en tenen, però sí, l'equip de futbol és... Bueno, com els equips de futbol, a Londres també tenen un propietari.
Allò és de Abu Dhabi, el propietari de l'equip de futbol. Sí, sí. L'estadi de l'equip nacional de Transnistria, que va costar uns 200 milions de dòlars. Costa d'imaginar doncs, com es devia pagar aquesta xifra en un país sense sistema bancari homologat, sense caixers automàtics ni targetes de crèdit.
Caixers automàtics, jo n'hi ha un. N'hi ha un.
Ja sabies la posició quan hi vas anar?
Perdona?
Ja sabies la posició, et vas informar d'on estava el caixer abans d'iniciar el viatge?
No, el vaig trobar per casualitat. Jo només en vaig veure un, jo crec que n'hi ha un. Però clar, sí, el que és veritat és que un sistema bancari totalment aïllat, evidentment. Però són aquestes coses dels estats no reconeguts que tenen, ells tenen un banc central i tenen la seva política monetària, vull dir, clar. El que passa que funciona amb grans limitacions perquè és una política bancària que no estigui interconnectada, doncs...
Funciona amb grans limitacions, però sempre es troba la manera de funcionar. Tot i ser un estat inexistent, veus que té protectors, que té comerç...
Sí,
que hi ha una forma d'existir.
És que és la gran lliçó de viatjar a països no reconeguts. Que mentre hi hagi una autoritat capaç d'exercir el control, i estic parlant en termes molt reals i, diguéssim, d'ús de la coerció, allò funciona.
Vols dir que tingui un exèrcit al darrere?
Que tingui un exèrcit o que tingui una policia amb capacitat o que tingui simplement el poder de, per qualsevol mitjà, exercir la coerció, que és que al final és el requisit primordial dels estats. I aquesta és la lliçó de viatjar en països no reconeguts, que realment no són països perquè jo sempre dic que l'atribut clau és el reconeixement internacional, però quan estàs a dins podria no semblar-ho, perquè realment el que fa que tinguis l'aparença d'estat, tot això, no? Ho tenen. Per tant, és una lliçó sobre el que cal si vols construir un estat.
Tu passejant per Tiraspol, que és alguna cosa que et cridés l'atenció... Més que algun altre?
Quan hi vaig anar no havia viatjat tant per l'espai soviètic com ho he fet ara, llavors el que estava molt frapat per tota aquesta parafernàlia. No?
Banderes,
i la veritat
imatges.
És que sí, i la presència russa és totalment explícita. És a dir, fotografies de Putin, banderes russes, és el seu protector, ells són molt conscients que sense Rússia no existirien. Com ho són, i fins i tot... És curiós perquè connexions molt explícites també amb altres països no reconeguts amb situacions una mica paral·leles.
Ossètia
del Sud,
correcte. De fet, formen la Community for Democracy and Rights of Nations, la Comunitat per la Democràcia i els Drets de les Nacions.
Sí, hi ha... Aquestes entitats fan esforços de promoció internacional. El que passa que són esforços que no han reeixit, entre altres coses, perquè han acabat relacionant-se només entre ells o perquè han acabat fent coses com els Jocs Olímpics de les Nacions Sense Estat o coses d'aquest tipus. Realment jo crec que no van encertar bé la diana del que és important en les relacions internacionals, que és que els amics poderosos que et protegeixen a tu convencin els altres països en poder de que no ets un problema, o que ets un problema amb el qual ja no s'hi pot fer res i, per tant, t'han d'acceptar.
Alguna relliscada caminant per Transnistria a no sé quants graus o tot això?
Molt fred, però que jo recordi cap relliscada. Però sí, els carrers molt desolats, costa tenir converses amb la gent. L'anglès és molt, molt poc present. El meu rus no passa de quatre paraules, per tant, bueno, costa. Però, bueno, es va intentar.
Algun cafè de tant en tant per escalfar?
Sí, 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 tès, i allò és una... Allà, bueno, el té al carrer és a tot arreu. A cada carrer, pràcticament, tens una paradeta amb una senyora molt abrigada, amb moltes capes, o amb un abric de pell d'aquests...
Com les castanyeres d'aquí fa 20 anys enrere.
Sí, 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 venent tès calents. I amb allò, bueno, sempre amb una la mà fas molt, la veritat, t'ajuda molt.
Guants
sí,
dobles i la tassa de cafè,
sí,
no?
Sí,
per escalfar-te per fora. I
sí, sí, i sí, clar, vam estar, bueno, molta estona al carrer perquè, bueno, vas veient coses i tot plegat. El que passa, clar, no és una ciutat on...
Puguis
bueno,
passejar gaire.
Bueno, on hi hagi, massa a veure.
Agafes un trolebús.
Agafes un trolebús.
No, en lloc d'un bus turístic, que m'imagino que no hi deuen ser,
no.
Doncs un trolebús i...
Sí, sí, sí. Posen transport amunt i avall, però realment, clar, no hi ha un centre turístic, no?
Sí,
i de fet no és un centre turístic, n'hi ha coses com un centre comercial i tot això. O sigui, tot aquestes...
No pots anar a passejar enlloc.
Bueno, pots anar a passejar pels parcs. A veure, la cultura urbana de l'espai exsoviètic fa un ús dels espais verds de la ciutat molt gran. És a dir, primer, sempre s'havia valorat molt l'ús dels parcs i és una cosa que no s'ha perdut. I fins i tot a la Rússia actual, diguéssim, vas a qualsevol ciutat russa en ple agost i el parc és una platja, si hi ha un riu, i de fet allà hi ha platja al Niester i es banyen allà i estan molt, 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 molt usats. O sigui, realment l'oci és això. I allà igual, el que passa, clar, quan hi vaig anar jo, no.
Però a l'hivern hi ha un problema en els parcs, sembla ser, que és que si tens un interlocutor, no el sents. Perquè quan tu li dius alguna cosa, les paraules cauen glaçades abans que li arribin a les seves orelles. I llavors dius que hi has d'anar a la primavera perquè aquestes converses es desglacen i llavors és totes les converses que hi van haver a l'hivern. Això ho explicava en Colin Thurman.
Ah, sí?
En el seu viatge per Àsia, sí.
Potser és per això que no hi ha ningú als parcs a l'hivern.
Per cert, per aquells que els agrada el futbol, l'equip nacional de Tiraspol juga a la Lliga Moldava. Vull dir que tot i ser un nou país, hi ha una sortida.
Ah, mira, no ho sabia, això.
Hi ha
això.
Una sortida. No sabia. Sí, el teu veí vol, òbviament.
Òbviament, això sí.
En Jofre Rocabert i Transnistria. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Lourdes.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
La mirada de l'anaconda.
Els milers de tones de defoliants que els Estats Units van llançar sobre el Vietnam durant la guerra i més recentment, als anys 80 i 90, el descontrol de la indústria de la fusta van deixar els boscos del Vietnam en una situació crítica. Però els darrers anys, el país ha aconseguit fer créixer la superfície forestal, tot i el desenvolupament econòmic. L'analista Puc Xuan de l'organització nord-americana Forest Trends atribueix la millora a la política de deixar la gestió dels boscos a la població local. Xuan explica que després de la guerra i durant les dècades dels anys 70, 80 i 90, les companyies de fusta estatals van ser les principals responsables de la desforestació, fins que el govern va tornar els pobles nadius al control dels boscos. La gent de la terra se n'ocupa perquè també n'obtenen beneficis al plantar espècies que són útils per la indústria, com les acàcies o les siringues, els arbres productors del cautxú. En paral·lel, el govern s'ha esmerçat a fons a legislar per protegir la selva i perseguir amb més zel la tala il·legal, que continua, per bé que a un ritme molt inferior al d'èpoques passades, segons afirma Puc Xuan. L'any 1992 es va tocar fons. La pèrdua de la coberta vegetal va arribar al seu mínim històric, per sota del 25%. Però avui dia s'ha recuperat i és pràcticament la mateixa que hi havia abans de la Guerra del Vietnam, del 1955 al 1975. Uns anys en què les armes químiques emprades pels Estats Units, com per exemple l'agent taronja, van arrasar més de 6.000 quilòmetres quadrats de selva tropical. No obstant això, Xuan Tou admet que el valor ecològic de molts dels boscos actuals no és el mateix que el d'abans. Les fredes estadístiques no distingeixen entre les lucratives plantacions d'acàcies o arbres del cautxú amb una biodiversitat molt limitada de les exuberants selves tropicals que encara sobreviuen en algunes, molt poques, regions del país. L'organització Global Forest Watch afirma que només 1% dels boscos actuals del Vietnam són primaris, és a dir, intocats per l'home. El 75% han patit tales, si bé s'han regenerat de forma natural, i el 24% són plantacions. Els experts encara apunten un altre problema. És cert que el Vietnam ja no destrueix els seus boscos, però hi ha raons que fan pensar que la desforestació s'ha traslladat als veïns Laos i Cambodja, amb lleis més laxes. Un estudi de l'Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units de l'any 2009 revelava que el 39% de la reforestació del Vietnam es veia contrarrestada per tales en altres països i denunciava les importacions il·legals de fusta per satisfer la demanda de la indústria vietnamita. Mentre els boscos vietnamites es recuperaven, la veïna Cambodja patia els últims 25 anys una de les desforestacions més alarmants del planeta. Del 73,3% de superfície boscosa, l'any 1990, va passar al 53,3% l'any 2015, un 20% menys. Les dades suggereixen, conclou l'estudi, que el Vietnam, efectivament, va protegir els seus boscos, però va seguir desenvolupant la seva economia exportant la tala als països veïns.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Amb la meva amiga Lila Bernal vam entrar a la parròquia de Sant Miguel Arcàngel, situada al Zócalo de Sant Miguel Allende, a l'estat de Guanajuato, Mèxic. Hi havia poca gent. Després de deambular una estona per la nau, vam seure en un banc a descansar. Quan s'està de visita turística, una església tranquil·la esdevé un lloc perfecte per recuperar forces. Prop del banc, l'estàtua d'un sant em va cridar l'atenció, perquè els braços estesos sostenien una pila descomunal de rosaris de colors. Em vaig alçar a veure quin sant era. Es tractava de Sant Juditas Tadeo, així, en diminutiu. A la nau, més aviat anodina, aquell embalum de colors destacava estèticament. Aquella acumulació exagerada d'ofrenes procedia, sens dubte, d'un esperit profundament animista, no tan diferent del que es troba per l'extrem orient. La idea de la connexió entre els indígenes americans i els pobles orientals em va fascinar des de la primera visita. Les faccions endurides dels maies de Chichicastenango o Chiapas em recordaven la gent del Nepal o Sumatra, per dir un parell de llocs, i les magnífiques teles ratllades de colors llampants, notes d'alegria en un món difícil, eren tan similars a les dels muntanyesos asiàtics. I ja només em calia veure les Coca-Coles presentades als sants de les esglésies Tzotzils de Zinakatan i Chamulas, complint exactament el mateix rol que les fantes de grosella quotidianament dipositades a les cases dels esperits de Tailàndia. Quants grups ètnics hi ha aquí a Mèxic? Vaig preguntar sobtadament a la meva amiga, respectuosa anfitriona que esperava en silenci que el visitant en tingués prou d'església. Quantes llengües hi parlen? No ho sé amb exactitud, però en són centenars, això segur, va respondre. En sortir de l'església, vam seure a fer un cafè. Des de la meva cadira podia distingir, assegudes en un esglaonet de la façana del Banamex, dues indígenes que descansaven de la venda ambulant de penjolls de coloraines que sostenien amb les mans. Estatura petita, pell morena, cabell negríssim. Vaig agafar el mòbil i vaig buscar la pàgina etnolog.com. Segons aquesta prestigiosa enciclopèdia, a Mèxic es parlen exactament 281 llengües indígenes. A continuació, per comparar, vaig buscar Tailàndia. 50 llengües, d'específicament indígenes. Òbviament, el nombre de parlants de la majoria és minvadíssim, però la xifra dona una bona idea de la complexitat del mosaic ètnic en un i altre país. Poc després de tornar a Chiang Mai, vaig visitar els meus amics Akka, prop de Chiang Rai. En arribar, em van oferir cafè i vam seure a taula. Aleshores, jo vaig treure una bosseta amb tres classes de bitxo que havia portat de Mèxic, que concretament eren el chipotle, l'ancho i l'habanero. Mentre li lliurava, vaig punxar-lo una mica. Aquí us feu molt els entesos amb els bitxos, però he comprovat que a Mèxic són els campions. En tenen més de 300 classes i, a més, n'és el país original. L'Amma, que és un gran cuiner, els va mirar amb gran interès, em va tastar una punteta, així en cru, i aleshores va fer un gest d'aprovació, tot assegurant que no trigaria a fer-los servir. Mentre l'observava mastegar, pensava que sí, que les seves faccions encaixarien perfectament en el paisatge de les muntanyes de Mèxic o del Perú. I també el seu sarró de colors, que descansava en una de les cadires. Al vespre, mentre escoltava els cants dels grills i les granotes i la remor de l'aigua i el vent en la balconada de la meva cambra, vaig treure la tauleta i al Google vaig escriure el mot planisferi. A les imatges del buscador hi apareixia de manera predominant la versió clàssica, amb Europa en posició central. Algunes altres se situava Amèrica al vell mig i la massa euràsica dividida en dos a banda i banda. I hi havia una tercera opció més minoritària que era la versió australiana, on el mapa apareixia literalment capgirat i amb Austràlia en primera línia. I no era pas el continent el que m'interessava tanmateix, sinó el dibuix d'una enorme badia que s'evidenciava que no era altra cosa que el Pacífic Nord. Amb el mapa orientat d'aquesta manera, la ruta intercontinental resultava un camí natural des d'Indonèsia fins a Xile, passant pel Bering, que quedava a la part inferior del mapa. I resultava fàcil d'imaginar-se gent com la d'aquell poble Akka, d'esprit nòmada, marxant cap a Amèrica. De sobte, no hi havia dos continents, sinó una única badia. Allò ja no era el Far East i el Far West, sinó el centre d'un món en què Europa esdevenia la llunyania.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda.
Illes remotes.
En aquesta illa no hi ha cap meravella natural que portés Darwin a aturar-s'hi. Flora i fauna són escasses i l'exuberància de les Galápagos, que tant desitjava el científic anglès, no quedava lluny, encara no a una setmana de viatge en canoa. Resulta impossible saber quina alçada van arribar a tenir les palmeres gegants que abans creixien a l'illa. Amb la saba que rajava dels seus troncs es fabricava un vi dolç com la mel, però les van tallar totes per fer rais de fusta i lianes per transportar les estàtues. Aquests enormes caps de pedra sense coll, amb les conques dels ulls buides i orelles allargades, dominen tota la costa, tenen la pell de pedra erosionada per efecte del vent i el salnitre, i les boques formen un estrany tupí, com d'un nen tossut i mimat. Els sentinelles de pedra vigilen aquesta terra de cendra volcànica i s'erigeixen amb les seves moles cobertes de molsa a espatlles del mar, atalaiant els palmerals amb els enormes ulls buits, tot i que es diu que en les grans i antigues festivitats els omplien amb corall blanc. Les diferents tribus de l'illa de Pasqua, en una lluita sense fi per la construcció dels monòlits, intentaven aixecar-los cada cop més alts i, de nit, intentaven abatre les estàtues de les altres tribus. Van sobreexplotar els seus terrenys de conreu fins a esgotar-los del tot, van talar els últims arbres que quedaven i en van tallar totes les branques, fins i tot aquelles on s'asseien. Era el principi del final. Sabien que moririen per la verola acabada d'arribar, desconeguda fins llavors, o que es convertirien en esclaus a la seva pròpia terra, sota un jou estranger que convertiria la seva illa en un enorme corral d'ovelles. Dels més de 10.000 habitants que hi havia a l'illa abans de la colonització, avui només en sobreviuen 111. Ja no creixen més palmeres i tots els gegants de pedra jeuen sobre la sorra de la platja. Molts arqueòlegs van intentar redreçar aquests blocs monstruosos per cercar pistes i explicacions del final. Van recercar entre piles de detrits. Van catalogar llavors i van recopilar ossos i trossos de fusta carbonitzats. I van intentar desxifrar els sinuosos jeroglífics del Rongo-Rongo per si el que estava escrit a la pedra el revelava el que realment va passar a l'illa de Pasqua. Però tot va ser en va. Ja no creixen els arbres en aquesta terra assolada, creada per 70 volcans que tampoc existeixen ja. Com a efecte de la sequera i la deforestació, el terra és pla i llis, tant que un transbordador espacial podria fer un aterratge forçós a l'illa sense cap mena de dificultat. Els Rapa Nui van acceptar el final del seu món i van arrasar tot el que tenien en una cadena de fets malaurats que els va conduir fins a l'autodestrucció. Van ser com una manada de lemnings abandonada a la seva sort enmig de l'oceà.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
L'enigmàtica illa de Rapa Nui, o de Pasqua, amb els seus moais i la seva escriptura indesxifrable, resta encara un misteri per nosaltres. Un lloc remot en el qual ens aturem avui. Manel Bernat, Elisenda Sor, Judit Sala, Armínia Massana, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Davoy, qui us parla, Toni Arbonès. Us esperarem per reprendre el viatge. Som els viatgers de la Gran Anaconda. Gràcies per acompanyar-nos. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.